Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions també a tota la gent que ens escolteu diàriament per internet. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Sense sorpreses a les classificacions de Barça, València i Madrid per a semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Ahir, en el tercer i definitiu partit a quarts de final, Unicaja aconseguir el darrer passaport després de superar l'Herbalife Gran Canària per 79-60. Serà la 11a vegada que el conjunt malagueny disputi aquesta eliminatòria, que ha aconseguit superar fins a 3 oportunitats anteriorment. I a partir d'aquest divendres, i amb el factor pista en contra, l'equip de Joan Plaza se les veurà amb el Real Madrid. Uns i altres s'han creuat 2 vegades en uns play-off. Aquesta serà la tercera i la primera vegada en unes semifinals. Abans va ser en uns vuitens de final i uns quarts. Així que a partir d'aquest divendres, a 9:15, Madrid i Unicaja disputaran el primer partit de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. El que sí té clar Joan Plaza, no dubta, és que és just que l'Unicaja estiguen semifinals.
Yo creo que es de justicia por el trabajo que hemos hecho y por la trayectoria de este club durante muchos y muchos años que volvamos a estar aquí, y me alegro de ser parte de este engranaje y haber puesto al equipo donde todo el mundo cree que debe estar.
I demà dijous entra en acció València i Barça. El primer partit de les semifinals es disputarà a les 9 de la nit amb un balanç favorable a l'equip blaugrana. Aquest curs, catalans i valencians s'han vist les cares 3 vegades, 2 en lliga regular i una a la Copa del Rei. Els catalans es van endur el partit al Palau Blaugrana de la primera jornada de Lliga, 76-75, així com el de la Copa del Rei, 89-81. El València, per la seva part, es va imposar la Fonteta 95-93 en el partit de Lliga de la segona volta de la Lliga regular i amb remuntada inclosa. Demà dijous comencen, doncs, les semifinals del play-off. Veurem què ens aparen. Comencem.
Bàsquet al Dia. Òscar Merino.
I nosaltres que comencem saludant a l'equip del Bàsquet al Dia amb l'Adrià Santa Susagna, bona nit.
Bona nit.
A la Maria Pedrós, hola Maria, bona nit.
Bona nit.
I al control tècnic, el Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I tot plegat en un Bàsquet al Dia en el que estarem molt pendents de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Hem de parlar amb Vicente Solà, president d'un València Bàsquet històric, i escoltar el que es diu des del vestuari blaugrana. Pel que fa a la Lliga Endesa, avui passarà pel Bàsquet al Dia un entrenador que farà un parell de mesos va deixar la banqueta del Manresa després de ser destituït. Es tracta de Borja Comenge. I tancarem la paradeta fent tertúlia amb l'ex-ACB Tomàs Jofresa i el periodista d'Avui Televisió, Jordi Nom de Déu. Amb tot això, fins a 9:15. Gràcies per escollir-nos, per viure amb nosaltres el millor bàsquet. I ara el que toca és posar-ho tot en ordre, repassar noms, notícies de la jornada. Comencem parlant de la ACB i dels millors.
Dels quarts de final del play-off han estat Joan Carles Navarro i Brad Oleson del Barça, Nikola Mirotić del Madrid, Víctor Saniquidze del CAI de Saragossa i Jason Granger de l'Unicaja.
Cajasol.
El president de l'entitat, Fernando Moral, ha reconegut que la prioritat del club passa per jugar l'Eurocup la propera temporada amb Aitor García Reneses a la banqueta.
Granca.
El conjunt ha superat ja els 6.000 abonats des que el passat passat 1 de maig iniciés el procés de captació de nous socis.
Obradoiro
ha posat en marxa la campanya d'abonats per la propera temporada amb un 5% de descompte extra per a tots els que s'abonin abans del 30 de juny.
Pedro Ferrandiz.
La Universitat d'Alacant reconeixerà aquest dijous la trajectòria de Pedro Ferrandiz com a entrenador de bàsquet fent-li entrega del Llorer d'Or, coincidint amb la clausura del curs acadèmic 2013-2014.
Ens passegem per Europa, primera aturada a Itàlia.
El Milà va guanyar el camp del Sàsser per 76-83 i recupera el factor pista. Gentil va anotar 25 punts i el Milà s'avança 2-1 a les semifinals de la Lega al millor de 7. En l'altra semifinal, el Montepaschi guanya 2-0 i avui juga el tercer partit a la pista del Roma.
Anem a Lituània.
La final continua viva després que el Neptunas guanyés a l'últim segon als Žalgiris per 87-86 i així salvar el primer match ball en contra. La final ara mateix està 3-2 pels de Kaunas, el millor també de 7 partits, el 6è aquest divendres.
Alemanya.
L'Alba de Berlín és el primer finalista després de derrotar ahir l'Atlant Dragons 61-69 i sotar el 3-1 a la semifinal. En l'altre, l'Ondenburg ha forçat el cinquè partit contra el Bayern, que jugarà demà.
Turquia.
El Fenerbahçe d'Obradovic s'emporta el primer partit de la final de la Lliga Turca. El guanyar el Galatasaray per 89-70 amb 15 punts de Makalep. Demà es disputa el segon partit.
Anem a Grècia.
Avui es disputa el cinquè i definitiu partit de la final de Lliga Grega. Serà l'OAKA entre el Panathinaikos i Olympiakos. Els verds juguen a casa, on han guanyat 10 dels últims 11 títols.
Treviso.
Presència catalana a l'Eurocamp, que es fa aquest cap de setmana. Guillem Vives i Zoran Nikolić de Fiat Joventut i Marcus Eriksson, escorta del Barça, cedit a la Bruixa d'Or. No hi seran Rasmus Larsen del Manresa per lesió i Mario Sonja perquè encara està competint.
I Dusan Ivković.
El tècnic sèrbit ha estat presentat com a nou entrenador de l'Anadolu Efes per a les properes dues temporades.
Doncs l'Anadolu Efes ja té nou entrenador. Anem amb la NBA, hem de parlar del Utah Jazz.
Que recordem que la franquícia americana està pensant d'incorporar a Ante Tomić, el pivot del Barça. Ho ha confirmat el mateix vicepresident d'operacions de la franquícia, Walt Perrin.
James Feldane.
L'escorta del Fuenlabrada està a New Jersey per participar, juntament amb una trentena de jugadors, en els workouts dels Brooklyn Nets. Feldane busca un contracte NBA de cara a la propera temporada.
Les finals
comencen aquest dijous a les 3 de la matinada, hora catalana, entre Miami Heat i San Antonio Spurs, el primer partit a la pista dels de Miami.
Tony Parker.
El base dels Spurs, que es recupera d'una lesió de genoll, sembla que sí podrà arribar a temps per disputar la final de la NBA.
Phil Jackson.
El nou president d'operacions esportives del New York Knicks ha estat multat amb 25.000 euros per fer comentaris referents a un possible fitxatge. L'NBA prohibeix negociar o fer públic l'interès per jugadors d'altres equips.
Bueno, 25.000 dòlars. I més problemes per Sterling.
L'encara propietari dels Clippers, sancionat de per vida per la NBA per comentaris racistes, ara ha estat demandat per una ex-treballadora que assegura haver rebut desqualificacions racistes per la seva part.
Doncs repassats els noms, les notícies de la jornada d'avui, dimecres 4 de juny 2014. Hem de parlar de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa.
Hola, soc Quino Colom, del 20 Mobil Estudiantes, i viu el millor bàsquet a Bàsquet al Dia.
Us heu fixat que quan un jugador de bàsquet guanya un partit abans que ningú més agraeix el suport a la seva afició? Ja és aquí el play-off de la Lliga Endesa. Per això els nostres jugadors es mereixen continuar rebent tota l'energia dels bàsquet lovers. Endesa, energia per a la vida. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com. I si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs a prop a l'hora de la veritat, demà comencen les semifinals del play-off de la Lliga Endesa, que disputaran València, Barça i Real Madrid, Unicaja de Màlaga. Demà dijous a partir de les 9 de la nit, en directe per Teledeporte. València i Barça trencaran el gel amb el primer partit de la sèrie. Divendres a 9:15 arribarà el torn de Madrid i Unicaja. Hem de marxar cap a València. Ja ens escolta aquí al Bàsquet al Dia el president del conjunt Che, Vicente Solà. Senyor Solà, què tal? Bona nit.
Sí, molt bones.
Benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Gràcies, igualment.
I enhorabona per l'excel·lent temporada que està fent el València Bàsquet.
Moltíssimes gràcies. Sí, la veritat és que ha sigut una temporada i està siguent molt bona. Ojalà continuï encara siguent.
Un València històric, no?
Un València històric. Bueno, jo crec que les últimes temporades, des de que estem a la presidència, pues han sigut totes, no sé quina la millor, no? Però vamos, esta que com és l'última, diguem que la millor. Però la temporada 2009-2010 també fou fenomenal, en una consecució també d'un trofeu europeu. Després totes han sigut en jugar finals i més finals, i ara esta, bueno, pues una semifinal ja que bueno, que està a les portes. Demà per la nit a València, al pavelló de la Fonteta, front a tot un Barcelona que tots sabem que està pretòric en este moment.
I si no fos pel Madrid, el que està fent el València encara seria més històric, no?
Bueno, podria ser-ho, efectivament. La Lliga regular han demostrat que han pogut en tots, salvo en el Madrid, que mos ha deixat ahir en primer lloc i mos ha tots segons. Però la veritat és que ara mateix estem una miqueta tocats de lesions i probablement també de cansanci. Però bueno, anem a estar ahir front al Barcelona i anem a veure si li peguem un bon susto al Barça també.
Home, opcions segon tindran, i més amb el factor pista a favor, no? Que la Fonteta, imagino que demà serà un infern pel Barça, no?
Hombre, ja sabem tots que la Fonteta està siguent últimament un santuari impressionant, on porten en volandes a l'equip i a bon segur demà, efectivament, portaran també de nou en volandes al València Bàsquet front al tot poderós Barça, segur.
Parlava ara dels jugadors lesionats, amb problemes físics, Dubljević, no? I Labrinovic. No, crec que no podran jugar, no, les semifinals?
No, efectivament, Labrinovic no pot jugar i Dubljević tenim el problema de que està lesionat. Entonces, no sabem si podrà recuperar o no, perquè està en molt de dolor el xaval, però ja no pot jugar contra el Cajasol. I, bueno, pues esa és la dificultat important que tenim a l'equip, no? Bé, és igual, no és qüestió de lamentar-se ara a última hora, no? Ara hi ha que estar, i és que estan, seran, com digueu, no? Això són els que tenen que afrontar esta semifinal, que moltíssima il·lusió anem a afrontar, està clar.
President, com està València? Què respira València amb aquest València Bàsquet,
bueno,
amb aquesta temporada?
València respira, pues, molta il·lusió a València pel seu equip de bàsquet. És probablement l'únic equip que a nivell esportiu ha donat unes alegries grandíssimes, no? Sobretot la consecució de l'Eurocup, i per això estem tots molt contents, i així anar a veure si... I encara volem il·lusionar més a l'afició i a tot el món en esta Lliga Endesa, perquè encara no s'ha acabat. Com ara, diguem, en els play-offs volem intentar arribar a la final amb permís del Barcelona, la qual va ser una complicada tarea, però intentarem arribar.
Molt complicada, creu?
Sí, jo crec que molt complicada, ja que ser realistes, que el Barcelona, probablement la temporada no ha sigut una gran temporada la que ha pogut fer, o millor dit, el València l'ha fet millor, el que ha sigut la temporada regular millor que el Barça, però en este moment, després de veure el partit que ha vist del Barcelona, jo estic veient que el Barcelona està en un gran moment físic i mental, no? Jo crec que el Barcelona ara mateixa està jugant un baloncesto al nivell que tot el món s'esperava, i al nivell també del gran club, gran equip, i al nivell del pressupost comparable al del València en el triple, no? Similar al del Real Madrid, no? Similar al del Real Madrid.
No seria una sorpresa arribar a un cinquè partit, no? Una semifinal tan espectacular com aquesta.
Bueno, no, jo crec que no seria sorpresa. Jo crec que probablement podria passar perquè se van enfrontar dos grans equips en unes forces, jo crec que prou equilibrades. Si a casa us diguem que estic inclinant més perquè el Barça pugui tindre ara mateixa una fortalesa més important que la nostra, per lo que han dit abans, però jo crec que sí. Jo abogue de que probablement, encara que lluitarem perquè no se produïsca els dos equips, però jo crec que probablement hi tinga que resoldre's a un quin partit, que en este cas sí que pensem que ahí tenim la part de beneficiats de lo que la Lliga regular mos ha donat, no? Que siga a València el quin partit. Intentarem que siga a Xina o que siga antes, igual que el Barcelona va intentar-ho igualment, no?
Vostè firmaria ara mateix un cinquè partit a casa, a la Fonteta?
jo firmaria ara mateix un quin partit a casa a la Fonteta. Per què no? Per què no? Sí que el firmaria perquè seria, més que res, perquè sóc un amant d'aquest esport, perquè m'encanta aquest esport i per lo que disfrutaria l'afició tant de Barcelona com de València per a veure a dos grans equips lluitant per passar a una final i, bueno, això seria impressionant, jugar un quin partit, no? Dic que sí, eh? O sea, m'apunte ja ara mateixa perquè a bon segur l'espectacle va estar servit.
El fet de tenir el factor pista a favor fa que el València sigui potser una mica més favorit que el Barça o què?
No, jo crec que no. Jo crec que no, no, no estic jo per això llavors. Jo crec que el favorit és el Barça. Per molts motius, no perquè jo digui ara mateix que sigui el Barça.
Sí, sí, sí.
Si no haver hagut lliga regular, si no haver hagut play-offs, està clar que els subcampions de la lliga eren nosaltres, no? Però en aquest moment, com ha dit abans, per mi, jo crec que el favorit és el Barça, eh? Cuidado, no, no, segur. A bon segur que sí, per moltes raons. Per pressupost, per situació actual de l'equip que està fent un, com està dient, està desenvolupant un bon bàsquet, per qualitat, que indudablement jo crec que tenen una qualitat tremenda, i el meu equip, pues, en la humilitat que es mereix sempre, perquè des de la humilitat, si des d'on se treballa i s'esforça un, pues, han de pensar que han d'intentar aconseguir l'hazanya de batir i de guanyar-li al Barcelona i de passar aquesta eliminatòria, però per a mi no és el favorit el València, sinó tot el contrari.
Senyor Sola, parlàvem ahir aquí al Bàsquet al Dia amb Nacho Rodilla,
sí.
I parlàvem, no, del fet que el València encara no hagi guanyat cap títol de Lliga en tota la seva història, que potser està davant d'una gran oportunitat.
Bueno, això voldrien tots, però també és de veres que hi ha que ser realistes, hi ha que pensar que en la Lliga ACB, en la Lliga Endesa, n'hi ha equips d'una envergadura tremenda com són el Barça i el Madrid, i per tant, ara mateixa, bueno, o el Caja Laboral, però és veritat que és possible que aquesta temporada, la 2013-2014, se mos presente com una gran oportunitat, però segueix pensant que és molt complicada la tarea aquesta de ser campió de Lliga, tinguent ahí vius i en el moment que també estan jugant el Barça i el Madrid. No obstant, no anem a despreciar-ho, per supost, i si se mos brinda aquesta oportunitat, com ja la tenim de jugar les semifinals, no anem a despreciar-la ni a desperdiciar-la. Han de lluitar per a intentar aconseguir-ho, però jo crec que han de parlar partit a partit. El primer que tenim ara és un partit demà molt fort, de molta envergadura per a tots, i el que han d'estar és centrats exclusivament en partit a partit, més que en el campionat, que encara faltaria molt, no?
Però més enllà de guanyar o no l'altitud de Lliga, el fet de competir, de tornar a l'Eurolliga la propera temporada, és el gran èxit del València aquesta temporada?
Bueno, jo crec que sí. Jo crec que tot el món està... bueno, busca sempre el premi a l'esforç i al treball que fa durant la temporada, i nosaltres el vam aconseguir a Rússia, Kazan, guanyant l'Eurocup,
sí, sí.
I per tant l'estar en l'Eurolliga per a nosaltres, per supost, que ha sigut una gran satisfacció i un gran objectiu que, entre comilles, teníem marcats, no? Perquè sempre hem vist que via Eurocup se podia presentar, pensem que era més fàcil arribar a l'Eurolliga, i així no ho han aconseguit en els últims 4 anys, no? Aquesta és la segona ocasió que s'aconsegueix, i per tant, insistís, la satisfacció és molt gran, l'afició està molt contenta, i aquest és el gran èxit que ja tenim ara mateixa. Sense despreciar, torno a repetir, l'oportunitat que ens brinda en aquest moment, ens brinda la Lliga per a poder jugar aquesta semifinal i intentar superar-la, no? També.
Doncs veurem que, no? A veure si es pot acompanyar d'un títol de Lliga, no serà fàcil. Primer Barça semifinal, després veurem si seria Madrid o Unicaja de Màlaga a la final del play-off de la Lliga Endesa. Però està clar que aquest València pot donar encara moltes més alegries a la seva afició, a la seva parròquia, aquesta i properes temporades, sempre i quan, president, es pugui mantenir el bloc, no? El principal bloc d'aquest any. No sé si serà possible de cara a la propera temporada.
Bueno, jo crec que en els últims 4 anys, des de que estic a la presidència, s'ha pogut demostrar que l'equip ha jugat una... I no és que intenti marcar-me jo, Farols, no sóc jo. Me refereixo a lo que estic visquent i vivint des de, diguem, en primera línia de foc, no?, quan s'està a la presidència. L'equip ha sigut cada any, diguem, pues, renovat, no? Per què? Pues perquè han fet unes temporades de molt bones els jugadors, i a partir de que un equip juga bé, sabem tots que immediatament els jugadors se cotitzen i són codiciats i cotitzats a nivell europeu, i han tingut que refer pues, molts jocs d'importància dins de l'equip, i al final s'ha aconseguit. D'ahir el gran mèrit de la secretaria tècnica nostra, encabeçada per Toni Muedra, que crec que en cada moment que han tingut la dificultat de tindre que suplir un puesto, o sis, com ha sigut esta temporada, pues han sigut capaços de fer-ho. Jo no crec que n'ha aprovat, sinó jo crec que notable, per no dir sobresalient, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, això no és una preocupació gran per a nosaltres.
Acabo amb l'última. Vostè sap que Jacint Olman, per exemple, ja el situen a Barcelona la propera temporada?
Bueno, són paraules, són coses que se diuen. No m'agraden gens que se diguin en plena temporada. Jo crec que forma part un poc del show i de lo que és tot l'espectacle del bàsquet, i que sempre quan destaca un jugador, com Jacint Olman, no crec que vulgui solament el Barcelona, jo crec que qualsevol equip gran d'Europa ansiaria o voldria incorporar-lo per qualsevol la seva disciplina, però bueno, és un orgull que pense en Jacint Olman ara mateixa, centrats exclusivament en que són jugadors del València Bàsquet.
Doncs Jacint Olman, centrat en el València Bàsquet i en aquestes semifinals que comencen demà a les 9 de la nit, primer partit de la Fonteta de Sant Lluís, València-Barça. Vicente Solà, president del València Bàsquet, un plaer parlar amb vostè i moltes gràcies per atendre'ns avui al Bàsquet al Dia.
Al contrari, sempre un plaer hem parlat també amb a la vostra disposició. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs fem una aturada ràpida i ens escolta, ja ens espera un altre protagonista, l'entrenador ex del Manresa. Parlem amb Borja Comenja.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Doncs el 7 d'abril, no fa encara 2 mesos, la Bruixa del Manresa, buscant un revulsiu a la banqueta, prenia la decisió de destituir a Borja Comenja després de perdre contra Estudiantes i després també de la derrota dolorosa a la pista del Valladolid. No deixaven de ser dos rivals directes en la lluita per la permanència. El desenllaç, doncs ja el sabeu, tot i el canvi d'entrenador, el Bàsquet Manresa ha acabat perdent la categoria, esportivament parlant, sumant una sola victòria en tota la segona volta. L'equip del Bàsquet ha tancat la temporada a 5 victòries de la permanència. Avui el llegíeu a l'Esportiu i avui l'escolteu aquí al Bàsquet al Dia. Borja Comenja, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem? Com va la vida?
Bé, tot bé.
Bueno, què s'ha estat fent aquests 2 mesos que t'hem perdut la pista?
Bueno, doncs primer una mica el país el fet de la destitució del Manresa, i després de seguir a ficar-me amb un reciclatge i fent coses, doncs, per exemple, mainar campionat de Catalunya júnior i cadet, el Campionat d'Espanya júnior i cadet també, i bueno, fent algun clínic i preparant-me per planificar una mica d'estiu, aviam què faig.
Escolta, com es paeix una destitució?
Bueno, doncs, sobretot estant tranquil, deixant passar un parell o 3 dies per no prendre conclusions de lo que s'ha fet, lo que ha passat amb talent, i després fer una anàlisi i un estudi per intentar treure aquelles conclusions que puguin fer-me millorar i entendre la situació i parir la situació, i després, doncs, no res, anir endavant i intentar millorar i estar preparat pel que pugui més.
I quines conclusions has tret d'aquest primer any, no? No sencer, per desgràcia, però d'aquesta primera aventura teva a la màxima categoria.
Bueno, doncs que en el moment de que vaig acceptar el repte de ser entrenador de Manresa era conscient de que assumia una sèrie de riscos, que s'han de prendre decisions quan vas a un club en les circumstàncies en què jo vaig anar, amb algunes situacions satisfet i content de com vaig prendre les decisions, amb unes altres pues, segurament amb un to crític que s'ha de tenir quan els clubs no anaven bé.
Abans que arribés el dia, tu oloraves alguna cosa o no?
Bueno, amb la situació que està l'equip, que estava l'equip i com era la temporada, sempre i amb la meva posició com a primer entrenador, doncs sempre veus el risc i això va amb el sou, diguéssim, no? Va inherent amb la meva responsabilitat com a entrenador, no jo, sinó qualsevol entrenador que hi hagi amb un equip professional. Nosaltres vam començar bé a la primera volta, guanyant els primers partits, també vam sentir afavorits de que altres equips van fer una primera volta força pitjor que la nostra, però després va arribar el Nadal i equips com l'Estudiant de Múrcia es van reforçar amb jugadors de primer nivell. Nosaltres també vam prendre decisions, però diguéssim que a nivell econòmic amb un altre nivell, i un cop comencen els equips que van començar malament a guanyar partits i nosaltres doncs, encara amb les mateixes dificultats de la temporada amb moltes dificultats per guanyar a qualsevol dels nostres rivals, doncs vas veient que conforme vas baixant la classificació i conforme vas encadenant derrotes, doncs la pressió augmenta, el nerviosisme augmenta, l'entorn doncs, també és més exigent i s'enredeix una mica, i evidentment encara que intentis allargar d'això ets conscient, no?, de que cada derrota pesa més i que també doncs, bueno, afecta a tothom, no?, als jugadors, a l'entrenador, a l'entorn, i va arribar un moment en què sobretot doncs, bueno, els dos partits aquests que comentaves tu a la introductoria del Valladolid i els estudiants, doncs ets conscient de què pot passar, que al final va acabar passant.
És el que té també, no?, entrenar un equip com Manresa, deies tu ara, amb les limitacions que té en tots els àmbits i tots els sentits i amb la necessitat, no?, amb l'objectiu de salvar una permanència, una categoria, però vaja, és que és complicat.
Sí, bueno, de tot és sabut, no?, del condicionament econòmic que té el club. El club, afortunadament per mi, a l'estiu, pues, has de fer apostes, no?, a nivell d'entrenador, pues, fixar un entrenador jove i que debutava la lliga de la mateixa manera que amb alguns jugadors, no?, i això pos riscos i segons no notant la temporada i si tens la mala sort, com es va passar, d'encadenar derrotes, entres en una dinàmica molt complicada de que com perd més complicat és guanyar el segon partit, no?, perquè la confiança dels jugadors va baixant, els dubtes van apareixent cada cop més i tot cada cop es fa més difícil.
I això que la cosa va començar molt bé, Borja, amb el 2-0, dues victòries en dos partits, a casa contra el Fiat Joventut i fora a la pista de l'Obradoiro.
Sí, hem tingut bons moments dintre del mal sabor de boca que deixa...
Borja, hi ha victòries de prestigi i fent ben basc, bon basc, guanyant a la pista de l'Herbalife Gran Canària o de l'Iberostar Tenerife, però no hi ha hagut una regularitat, no?, al llarg de la temporada.
Exacte, sí. Jo crec que tu has donat la clau una mica, no? Ens ha faltat la regularitat o la consistència, que en el moment que ens hem trobat bé a la pista i convençuts de lo que feia no es podia donar resultats, per diferents motius, pues, com tots, quan no era pues, per motius físics, per motius... Bueno, per diferents motius no hem aconseguit la regularitat que tu comentaves, que jo crec que és la clau, o la consistència, tot i que sí que hem tingut moments de bon bàsquet, de bons resultats, però no hem tingut la consistència en el moment que ens hem trobat bé fent les coses que nosaltres intentàvem proposar, no? Ens ha faltat... Hem tingut dalt baixos i en una fase en el que ja estàvem una mica castigats perquè un equip que sempre va al límit té el perill al final de caure, doncs, de cara a la segona volta, el mes de febrer, març, en el moment que van cadena amb els resultats no van trobar la... No van trobar la manera d'intentar trobar un altre cop un bon moment, un moment d'alçada que ens permetés guanyar algun partit o dos partits seguits i seguir allà al grup d'intentar la salvació.
Fixa't la diferència de les 6 victòries de la primera volta a la una única victòria en tota la segona volta. Una victòria 15 o 16 derrotes, crec que són.
Sí. La primera és que... Bueno, pues ha notat, ¿no? Lo que comentaba yo, la dinámica perdedora a partir del mes de febrer s'ha imposat per sobre de, pues, bueno, de canvis de jugadors, intentar trobar solucions, algun canvi tàctic, algun canvi amb el plantejament del rol de jugadors. Al final, jo crec que, almenys per la meva època, els últims partits que vaig dirigir l'equip, doncs vam intentar diverses coses, però no ens vam poder sortir.
Va sortir molt cabrejat o què? Que també seria normal, no?, després d'una destitució.
No, cabrejat no. Al final, la destitució, evidentment, no és una situació agradable, però no puc dir que estic content de la meva feina, evidentment, perquè la temporada de l'equip és dolenta, jo crec que ningú pot estar content. Però de veritat que sí que assumeixo que segons quines decisions ara fent, veient com va anar tot, pues, potser no van ser les més encertades, però per altra banda amb el treball diari no em vaig guardar res. En el moment que vaig veure problemes vaig intentar ficar solucions. Amb la clarividència que les situacions requerien, amb la personalitat que les situacions requerien, segurament vaig equivocar amb algunes i amb altres no, però sempre amb el convenciment de que feia el millor per l'equip, explicant-ho el millor possible, dedicant-hi moltes hores, i quan arriba una sensació desagradable com una destitució, però amb la sensació de que ho has intentat tot i de que no en saps més, pues, bueno, més que enfadar-te, pues, te resignes, perquè és una cosa que no pots controlar tu, però no me'n vaig enfadar amb la sensació de que potser em quedava alguna cosa més per donar a Manresa. Vaig marxar amb la sensació de que em vaig cuidar, però que potser els que m'havien d'avaluar, els que m'avaluaven, pensaven que no era prou.
Crec que no m'equivoco, vas marxar, el Manresa estava a una victòria de la permanència, acabat a 5, creus que es van precipitar a l'hora de prendre la decisió de canviar d'entrenador o què?
No, ni m'he parat a pensar-ho ni ho penso fer, perquè això és una decisió que em va venir imposada, evidentment no va dependre de mi. Jo vaig fer el que vaig poder, el diumenge vam perdre contra Estudiantes, el dilluns al matí em reunia amb la gent del club per dir-me que estava fora, i a partir d'allà, doncs, la veritat és que el que sí que sé del segur és que els 8 mesos, 9 mesos que vaig estar a Manresa i els 26 partits que vaig dirigir, em vaig buidar i no vaig saber ho fer millor. Vaig tenir l'oportunitat de provar-ho tot, de ser jo mateix, de dirigir de la manera que jo crec que s'ha de dirigir un equip, i el que va passar després, doncs, és una mica parlar de ficció, i tampoc he tingut ni ganes ni energia, ni considero que sigui per mi fer una anàlisi de lo que hagués pogut passar si jo hagués continuat.
Serà difícil o no? Pregunto. Tenir un bon record de l'any del teu debut a l'ACB, a la Lliga Endesa.
Bueno, jo... per mi sempre pesarà més el fet de que el Manresa va apostar per mi perquè jo portés l'equip a l'ACB, que el fet de que la mateixa gent que em va fitxar són els que em van destituir. Jo de veritat que valoro molt per part del club el fet d'haver apostat per mi i per alguns jugadors que representaven una aposta valent. Afortunadament hi ha clubs a l'ACB com el Bàsquet Manresa que dona entrada a gent com jo i algun dels jugadors que hi havia a la plantilla el meu any. I per mi, per sobre de tot, el Manresa és el primer club la meva carrera esportiva, que m'ha donat l'oportunitat de treballar de la manera que a mi que jo considerava adient a la lliga. Després sí que és veritat que la cosa no va acabar bé, però per mi sempre ficaré per davant el fet de que van apostar per mi i que m'han deixat treballar, que no el fet de que em deixin acabar la temporada.
I imagino que trist, no? Per després de veure com acaba tot plegat amb el descens esportiu i la difícil situació econòmica que travessa l'entitat i que veurem què passa la propera temporada. Veurem si hi ha bàsquet o no al Bages, a la capital del Bages, la propera temporada.
Sí. La veritat és que fa respecte. No, m'hauria agradat que, no, que la situació de Manresa fos una altra, perquè tot ho repetia. Jo crec que és bo per tots, per la Lliga, pels entrenadors, pels jugadors joves, pels jugadors de l'EP, que hi hagi clubs com el Manresa, que dintre de les dificultats doncs sempre és una il·lusió de gent que estem treballant dos anys a l'ALEP o de jugadors que fa temps que estan fent les coses bé a l'ALEP. Doncs, moltes vegades veus que és difícil, per molt que facis bé a segona categoria o tercera categoria, el pugui arribar a l'ACB. I en canvi, doncs, clubs com el Manresa te fan sempre tenir com una llum d'esperança de que se pugui fixar amb tu, de que saben de que és una porta oberta que tenim o que tenen la gent per poder entrar a la CB. Jo crec que això és molt sa i que a més pues, bueno, per la gent del Bages, perquè no hi ha cap altre club de Catalunya Central que tingui la solera que té el Manresa de màxima categoria i clubs tan sants, perquè la veritat és que torno a repetir, jo els mesos que he estat allà he treballat molt a gust, m'han deixat ser jo mateix i això com a entrenador, com a professional del bàsquet, doncs era molt sa i espero que tot i les dificultats se'n puguin sortir i anar endavant, perquè és una cosa que és necessària en aquest món i sobretot per començar el bàsquet avui en dia.
Borja, t'ha sorprès el capítol d'Arrel Monrou?
Bueno, desconec les circumstàncies per les que va marxar de l'equip, però sí que em va sorprendre. Des de la distància i sense tenir tota la informació, sí que em va sorprendre.
Home, tu el coneixies perfectament. Vull dir, no? Perquè prengués la decisió d'abandonar el vaixell i deixar d'entrenar, deixar de jugar... No? És una actitud sorprenent, no? Si
sí,
més no.
Sí, és sorprenent perquè la veritat és que jo, fins on jo sé, fins a la meva experiència amb ell, és un jugador molt normal, és un jugador molt comprensiu, és un jugador que escolta, és un jugador que sempre va mostrar la mateixa implicació que qualsevol altre jugador amb el projecte, però també és veritat que tothom té les circumstàncies personals, de que quan estàs a dintre de l'equip hi ha problemes que estan ben explicats, eh? Pues, per exemple, hem de rebre més pagaments o coses així, no? O que veritablement és molt dur encara cada partit quan estàs al bàsquet d'una empresa perquè sempre penses que estàs jugant contra un equip que és millor o igual que tu, no? Després has de tenir la cultura suficient esportiva com per creure capaç de guanyar qualsevol. Però, bueno, això es diu perquè els jugadors són els que estan aquí i els que pateixen l'escalfor de la competició en primera persona, no? Mm-hmm. Però sí que em va sorprendre.
Ja acabo. I la propera temporada, què? Com ho veus? El teu futur? Veus entrenant o de moment...
No, jo evidentment vull treballar i des de que al cap de dues setmanes, d'una setmana ja d'estar fora de Manresa, doncs ja m'estic dedicant a intentar estar el màxim preparat possible per el que em pugui, per el que pugui venir. Si em ve una oferta de treball efectiva, doncs jo m'hi vull seguir, perquè jo soc entrenador i vull entrenar. I si no és així, doncs també estar preparat per provar-me eines i recursos suficients com per poder seguir estant a prop d'altres pues, entrenadors, d'altres projectes que em puguin servir a mi per seguir reciclant-me, per seguir millorant, per veure altres coses i per estar preparat per qualsevol cosa, no? Jo he de tenir una mentalitat molt oberta perquè a més la situació del mercat és complicada.
Doncs tant de bo que et puguem veure en una banqueta i entrenant la propera temporada després d'aquesta primera experiència a la màxima categoria, a l'ACB, amb la Bruixa d'Or Manresa. Borja Comenja, que tinguis molta sort, d'acord?
Moltes gràcies.
Una abraçada, vagi molt bé. Tot d'una, temps de tertúlia, que el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia. Els viatges del club més amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Us heu fixat que quan un jugador de bàsquet guanya un partit abans que ningú més agraeix el suport a la seva afició? Ja és aquí el playoff de la Lliga Endesa. Per això els nostres jugadors es mereixen continuar rebent tota l'energia dels bàsquet lovers. Endesa, energia per a la vida. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs som-hi, ex-ACB, Tomàs Jofresa. Hola, Tomi, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Tot bé? Com estàs?
Tot molt bé, tot molt bé.
Molt bé. Saps que sempre t'acostumo a buscar parelles de tertúlia, gent, amics teus, gent...
Jo sé que sempre em poses en safata coses que em motiven i que em mouen per dins, jo ho sé.
Jo crec que avui no et queixaràs, eh?
A veure què m'has preparat.
Espera, és que se m'escapa el riure. Periodista de 8 Televisió, Jordi Nom de Déu, bona nit.
Què tal? Espero ser una gran motivació pel Tomi Jofresa.
Et motivo o no et motivo? Això és una sorpresa no grata, no. El següent, espectacular, perquè, a més, fa relativament poc que vam poder parlar. Feia temps que no parlàvem, que no compartíem doncs, quatre paraules i bueno, em fa una il·lusió tremenda. I a part que és un professional brutal i m'encanta.
El Tomi sap que jo en sé molt de bàsquet i que tant quan em truca em fa servir com de consultoria, saps?
Oscar, em truca... Per favor, Jordi, nom de Déu, no expliquis aquestes coses en públic.
Bueno, clar.
Però si, Tomàs, recordo... si tu expliques més coses encara, Tomàs.
Sí. Però tot el que sap de bàsquet el Tomàs, ell sap que bona part d'aquests coneixements me'ls deu a mi, ja ho sap ell.
Efectivament.
Jo el que no sé o no entenc és com no hi ha ningú que patrocini aquestes tertúlies.
No, però perdona. Ara mateix ningú les patrocina, però hi haurà baralles. Tothom voldrà, eh? Tot arribarà.
Escolta'm, anem al gra, no?
Perquè, sí. Clar, bueno, exacte, anem al gra perquè ja el temps se'ns tira a sobre. Volia parlar dels play-offs, no? Perquè ja tenim aquí les semifinals. I Tomàs, sorpreses no hi ha cap. Estan els quatre a priori favorits, no? Està el València, està el Barça, està el Madrid i està l'Unicaja.
Sí, per un cantó és cert el que tu afirmes, però no sense alguna sorpresa per mi. És a dir, em sorprèn la facilitat amb la que el Futbol Club Barcelona es desfà d'un equip com agafa a elaborar el cotxe, amb aquesta facilitat tan gran, ja no només al Palau, sinó després a Vitòria, tot i que sempre són partits difícils i que el marcador a vegades no fa justícia a la dificultat que tu tens, però em sorprèn una miqueta. Va haver un moment en el que vaig seriosament dubtar de que València pogués arribar a passar a semifinals, perquè veia un equip Sevilla, pues, no sé, com molt ben armat, no? Molt ben preparat. En fi, ha sigut una semifinal en què jo crec que diversos equips han estat molt obligats, però sí que és cert que al final els quatre equips que més bé han jugat al llarg de tota la temporada, probablement l'únic equip és l'Unicaja, que en alguna fase, com sempre, ens mostra aquella cara una mica més obscura, però ara hi ha aquí dos sèries brutals, fantàstiques, i bueno, jo crec que on prepararan moltes sorpreses.
Sí, a veure si el...
Tomàs, s'havien de fer perdonar el Barça, s'havia de fer perdonar la Final Four de Milà, la lamentable actuació de la Final Four de Milà, i per això doncs, van anar amb una miqueta més de gana contra el Caja Laboral, però no, 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 no hi compto gens amb aquest Barça, jo no hi compto gens. Aquesta irregularitat, això sempre acaba malament, no és un bon negoci. Un dia està dalt de tot i l'altre dia està baix de tot. Aquestes històries mai, aquestes pel·lícules mai tenen un final feliç. I a mi encara em va emprenyar més veure que el Barça podia fer una eliminatòria tan seriosa contra el Caja Laboral, perquè encara se'm van creuar més els cables i encara no entenc res del que va passar a la Final Four. Però clar, potser tu que ja has jugat entens quin mecanisme mental et porta a estar un dia tan a dalt i un altre dia tan a baix. Jo, des de fora, no entenc res.
El que passa, Jordi, que potser a 5 partits, que ara ja és a 5 partits semifinals i esperem també la hipotètica final, doncs a 5 partits el Barça, home, pot tenir un partit malament, però, home, a 5 partits té més opcions, no?
Però és que han tingut 3 partits bons i un dolent durant tot l'any. No hi ha hagut manera d'encadenar 2 mesos seguits de competició bé i amb regularitat i amb fiabilitat. I a mi aquest Barça arribarà a la final, evidentment, perquè el desequilibri i el nivell entre els equips és molt gran. Jo crec que patirà contra el València.
I tant, i tant.
No sé si el Tomàs em contradirà, però a mi em sembla que el Barça a València sempre pateix. Però això està predestinat a ser una final Madrid-Barça i el Madrid se'ns prenarà a la final. Tant de bo m'equivoqui, però a mi em fa l'efecte que això serà així.
Tomi, tu com ho veus?
A veure, jo el que afirma i argumenta el Jordi Nom de Déu, diguéssim que ho entenc, ho comprenc, i el que passa que amb el meu passat de jugador sempre acabes relativitzant una mica les coses. El món de l'esport és tan increïble, amb el món del bàsquet sobretot, tan increïble i tan ingrat, en certa forma, que avui estàs amunt i demà estàs a baix, però és cert, que el que ha projectat, o el que projecta actualment aquest Futbol Club Barcelona, és una mica el que explica el Jordi, probablement jo ho expreso amb unes paraules una mica més poètiques, més relativitzant una mica més. El Jordi com a persona... Sí, el Jordi com a persona molt transparent i molt radical ho expressa molt, de forma molt directa, però és cert que moltes vegades en els mateixos jugadors aquesta imatge que tu projectes d'uns certs altibaixos, no durant un període concret, sinó durant tota una temporada, diguéssim que provoca una certa inseguretat. Jo et podria dir que les sensacions que tinc és que ja no per demèrit del Barça, és que estem davant d'un dels millors equips que ha tingut el València Bàsquet al llarg de la seva història. I no em sorprendria que posi amb greus problemes, però inclús jugant en el Palau, en el Barça. Aleshores, el que sí que està clar és que és un període de transició que alguna vegada han expressat tant el Xixi Creus com el Xavi Pasqual. És un període de transició amb el que crec que no li han tret el partit que haurien, ja ho he dit en alguna ocasió, és a dir, si és un període de transició i es va perdre de 30 contra el Madrid a semifinals de la Final Four, fes-ho. Continuarem creient en aquest projecte sempre i quan tu estiguis jugant amb aquests equips, amb aquests jugadors que tu dius que formen part d'aquesta transició i que seran el teu futur, el que es van guanyar en lligues l'any que ve o l'altre. No ha sigut així. Han acabat perdent de 30 o han acabat tenint baixons molt importants en partits amb els que pràcticament jugadors, per dir alguna cosa, com l'Abrines, pràcticament o no han jugat o no han estat convocats, o el Mario Zonya. Per tant, ja no és només com està l'equip, sinó com ha estat configurat aquest projecte, no? De totes formes, el Barça és un equip, són equips que estan preparats per jugar sota pressió. Bueno, anem a veure, això és bàsquet, anem a veure que són capaços.
Això que dius, Tomàs, és molt important, perquè jo ja m'he perdut. Jo no sé qui són els homes de confiança del Xavi Pasqual, perquè un dia dona els galons amb uns i un altre dia dona els galons amb uns altres i un dia apareix a l'Abrines, doncs apareix el dia següent, l'endemà hem de confiar en el Tomic, al cap de 3 dies el Tomic també torna a desaparèixer i ens anem de refiar del Papa Nicolau. A mi em fa l'efecte que no, ni el Xavi Pasqual té clar qui són els 7-8 tios de confiança seus.
Però això no pot ser positiu, Jordi? No tenir sempre el mateix referent i tenir un equip ampli per poder...
A mi em sembla que fins a cert punt és positiu tenir un fons d'armari important.
Sí.
Però tu has de tenir clar, a mi, des del punt de vista del lideratge, a qui són els teus homes de confiança dintre l'equip. I no pot ser que
sí.
Suposo que
Jordi...
els altibaixos... Digues, Tomàs, que tu em saps més segur.
No, Jordi, disculpa, perdona que t'ho dic així.
Recolzo,
Jordi, totalment el que tu dius. És a dir, que jo sigui el base de confiança d'un entrenador en un moment donat, no significa que jo em columpi i sàpiga que pot fer el que sigui i jugaré. No, no, l'home de confiança és aquell, o sigui, aquell jugador de confiança d'un entrenador és aquell que rendeix, no només els partits, sinó cada entrenament, que dona el mil per mil, que és un exemple dins l'equip, i a més és eficaç. Aquell és l'home de confiança, però quan aquell home de confiança deixi de fer les coses que ha de fer, deixarà de fer-ho. Aquí hauria que saber si és que els jugadors del Futbol Club Barcelona són molt inestables i irregulars amb el seu rendiment, esforç i lideratge, o és que realment el Xavi Pasqual creu en gestionar tots aquests rols d'una manera determinada, i jo crec que aquí no podem opinar perquè no estem dins del vestidor i podríem pecar de parlar de coses...
Però qui són els referents d'aquest equip? Perquè té tres referents clars, aquest equip?
Bueno, té un referent claríssim, que és Navarro i Tomic, diria
Navarro,
jo, no?
Sí. I Navarro és això que tu dius, fa una funció més de vestidor que pràcticament a la pista. A la pista hi hem pogut comptar poc amb Navarro.
I que Navarro està a prop dels 34, que encara és Navarro, però que ja comença a tenir una edat, també.
A mi em fa l'efecte que a l'equip li falten tres referents clars en els quals te'n puguis refiar en qualsevol de les situacions. I em fa l'efecte que hem pecat d'això durant tot l'any. Això és problema de lideratge i això és problema de banqueta. I em sap greu dir-ho tan obertament, però a mi em sembla que el Xavi Pasqual aquest any va perdut amb la plantilla i que no ho ha sabut gestionar. I que té 12-14 tios de confiança, però que no ha sabut mai ben bé destriar els que realment eren de confiança i ni quins entraven a les rotacions. Em fa l'efecte que no ha tingut una gestió de la plantilla ben feta aquest any al Barça.
Bé, això ja seria un tema que potser hauria d'expressar una miqueta més persones com el mateix Xavi Pasqual o Xixi Creus. Nosaltres opinem una mica del que projecta l'equip, del que es veu des de fora.
Sí.
Sempre ens agrada deixar-ho clar. I com a persones, inclús jo, com a exjugador de bàsquet, al final parles amb molt de desconeixement del que passa dins del vestidor. Però sí que tenim dret, no?, a expressar el que veiem des de fora. Això està clar. Davant tindran un equip molt ben armat, on els rols estan superben estipulats.
Molt definits,
superben,
Tomàs,
assignats,
superdefinits.
I molt ben acceptats pels jugadors. I això, contra aquesta arma, ja pots posar-te el cinturó de seguretat perquè... amb una sèrie llarga pesa moltíssim.
Home, jo crec que seria una sorpresa veure un 3-0 o un 3-1 o a l'inrevés, eh? Jo crec que o serà un 2-3 o un 3-2. Jo veig cinquè partit en aquesta sèrie València-Barça, no?
Sí, però tampoc ens esperàvem que el València patís amb el Carles Fernando, no? Em sembla?
Sí, amb el Cajasol, sí.
Amb el cas d'en Fernando ja no és el cas d'en Fernando. Però abans era el cas d'en Fernando.
Sí, sí, sí. Sí.
Però ningú s'esperava, no? El València havia de guanyar fàcil amb el
cas d'en
Fernando. Tampoc... No, aquí, al final de temporada, tot depèn de les piles, també, eh? Si les bateries van carregadetes, van justetes... Al final, el que marca la diferència també és molt l'estat de forma i el
sí.
Que tenen els equips.
Estic d'acord, però recordeu una cosa, i això no fa falta ser esportista d'elit, això fa falta simplement ser humà i tenir sentit comú. Les forces, les piles, les bateries carregades, que estiguin més o menys carregades, depèn, de veritat, d'una sola cosa. Ja no, l'estat físic aquí no compta. Depèn de les emocions. I dirigit totalment a la fam que tu tinguis. Si la teva fam és una fam, com diuen els castellans, voraz, t'asseguro que arribes fins als focus del pavelló. Bueno, hi ha que veure aquí quina fam tenen uns, quina fam tenen uns altres, perquè al final, amb aquestes alçades de temporada, això és el que et fa a tu, diguéssim, mossegar dins la pista, i no només mossegar, sinó tenir un nivell de concentració adequat com per saber gestionar el partit dins la pista, doncs, en un moment... d'una manera i en un altre moment d'una altra.
I a veure com gestiona el Barça el factor pista en contra, que també és estrany veure doncs això, no? Un Barça jugant unes semifinals amb el factor pista en contra, jugant aquests dos primers partits a la Fonteta de Sant Lluís, que tu saps, Jordi, que és una pista calenta, calenta, eh?
Calenta, i em fa l'efecte que a València la il·lusió pel bàsquet ha crescut molt, no?
Sí, sí.
Els últims anys em fa l'efecte que... Sí, que recordem els partits del Menorca Bàsquet a València. Crec que el Menorca la primera temporada va guanyar a València, no? Quan hi vam anar nosaltres, tot i ser una pista calenta, alguna alegria havíem tingut. Parlo de Menorca perquè tant l'Òscar com el Tomi com jo hem fet equip a Menorca, eh? I, i sí, els sí, oients sí. No ho saben, però portem la samarreta del Menorca ha desaparegut posada, eh? Menorca,
Jordi, els oients ho saben, ja et dic jo que ho saben.
Ho saben.
Sí.
Hi ha un factor, a més a més, un valor afegit que té València, i és que hi ha una gran consciència social en la ciutat, hi ha un projecte, un preprojecte per ser una ciutat esportiva, perquè el València vol més, el València no vol ser el senyor Mercadona, el senyor Joan Roig, no vol ser un qualsevol, vol ser un dels destacats d'Europa, sap que té potencial estructural com per ser comparat al futbol club Barcelona, per ser comparat a l'Olympiacos, per ser comparat al Fenerbahçe Ulker, ho volen, i aquí darrere d'arribar a una final, arribar a una final a CB, hi ha moltes coses, i per tant això es transmet també, es projecta i ho capta, i es contagien els jugadors i el cos tècnic, i aquesta fam, aquesta ambició, us asseguro, està en els carrers, eh?
Mm.
I
el carrer,
això
sí.
és una de les armes amb les que juga aquest any el València Bàsquet.
Ho hem de deixar aquí. Abans, senyors, encara han de començar les semifinals, comencen demà amb el primer partit a les 9 de la nit, amb el València-Barça en directe per Teledeporte, però... Quins equips creieu que jugaran la final d'aquest play-off de la Lliga Endesa?
El Madrid i el Barça, home. Tot el que no sigui això seria una gran sorpresa i tot el que no sigui que el Madrid guanyi aquesta temporada a la CB seria una gran sorpresa.
Tomi?
No ho puc dir. Ho sento molt pels oients i... No, és que no ho puc dir. És que no ho sé. Però algú diria que Maccabi de Tel Aviv guanyaria la Final Four com l'ha guanyat? No. Per tant, la intuïció, la sensació aparent... Si ens deixem guiar una mica com els borregos per el que ha passat al llarg de la història, doncs una final Barça-Madrid.
Tomàs, tu creus que...
Per què no pot guanyar l'Unicaja?
Tu creus que a cinc partits el Maccabi hagués guanyat l'Eurolliga a la final al Madrid?
Ho hauríem de veure.
Home, jo crec que no. A un partit pot passar qualsevol cosa. A cinc partits jo crec que el Madrid hagués guanyat l'Eurolliga.
Ara fem bona parella, eh? El Tomàs tan diplomàtic i tan directe, això ho hem d'explotar.
M'ha agradat, Jordi.
Aquesta parella...
Bueno, ho hem de deixar aquí. Jordi, has aprovat amb nota, eh?
Molt bé, una abraçada.
Repetiràs. Tomi, ha de repetir el Jordi, eh?
Sí, i tant. Això és un fitxatge ja que és fixa.
Que vagi molt bé, una abraçada a tots dos.
Una abraçada, adéu.
Doncs amb aquests dos cracs posem el punt final al bàsquet al dia d'avui dimecres amb Jordi Carretero al control. Demà dijous, mateix lloc, mateixa hora, tornem amb més bàsquet aquí al Bàsquet al Dia. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.